Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Gols en 6 jornades. Aquesta dada és demolidora i és el reflex del que ha estat l'inici de campionat del Sabadell. Un equip feble, un equip que transmet tendresa defensiva, no per la manera de jugar, pels plantejaments ni per les ocasions que concedeix, sinó perquè les errades clamoroses comeses han propiciat uns números realment impropis d'un equip de Toni Celigrat. Ell mateix ho admetia fa un parell de dies. Per fer-nos una idea, aquestes alçades de l'any passat, el Sabadell només havia rebut 5 gols, més de la meitat, 5 pels 12 d'enguany. I si comparem aquests 12 gols amb la resta de la categoria, només el Rápido de Bouzas i el Salmantino han rebut tants gols com el Sabadell, 12. I només hi ha un que el supera, la Cultural de Durango, amb un de més, amb 13. És a dir, el titular fàcil seria que després de 6 jornades, la defensa del centre d'esports és la segona pitjor de les 80 que hi ha tota la segona B. Corregir aquesta sagnia al darrere ja no és que sigui l'objectiu, és una prioritat vital si l'equip vol treure el cap d'aquesta zona compromesa en la qual ha entrat. Deia ahir Àngel Martínez a Twitter, de manera segurament molt gràfica, l'ara capità, que havien entrat en un fangar i que encara que estiguessin, amb perdó i cito literalment, plens de merda fins a dalt, hauran de remar per sortir d'allà on ells mateixos han entrat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de so, el Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
El Pau Vitori ens ha preparat avui un reportatge sobre la magnitud de la tragèdia de la defensa del Sabadell, una comparativa amb d'altres temporades i amb d'altres equips. Escoltarem tres jugadors amb experiència contrastada al vestidor del Sabadell, Arturo, Felipe Sanchón i Valentín. Atenció, perquè iniciem també un serial de tres capítols amb els clubs de Sabadell valorant la gestió de Joan Soteras d'ara endavant a la Federació Catalana de Futbol. I tindrem bici de muntanya i molt de futbol sala, entre d'altres amb el Femisport i amb el futbol sala Sabadell femení.
I fora de l'hotel?
Avui arrenca la segona jornada de la fase de grups de la Champions. A les 9, el Real Madrid visita el CSKA de Moscou sense Sergio Ramos i el València juga a Old Trafford davant del Manchester United. Demà, el Barça s'enfrontarà al Tottenham, també a Anglaterra, en aquest cas a Wembley, i l'Atlético rebrà el Metropolitano al Bruges. I el Divina Seguro Joventut ha fitxat el Luke Harangodi fins al juny de 2019. El nord-americà arriba a la penya per suplir el lesionat Quincy Miller. L'Ale Pivot ja ha jugat a la CB, ho va fer a València.
Han parlat en les últimes hores...
Julen Lopetegui, l'entrenador del Real Madrid, que avui s'enfronta al CSKA a Moscou.
Escenario inmejorable, con un equipo que ha cambiado de escenario para recibirnos, con lo cual intuimos el ambiente y el tipo de partido que va a ser ante un gran equipo como es el CSKA y con jugadores importantes, con lo cual tenemos que estar preparados para un partido de Champions de máxima exigencia.
Y Marcelino, técnico del Valencia, abans de jugar también avui a Old Trafford.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y que bueno, pues quizás no esté en su mejor momento en el esperado, en una situación que podría pasarnos también a nosotros o bastante similar.
I a les xarxes socials.
El tuit i la posterior resposta a aquesta piulada del compte oficial de memòria històrica del Sabadell, per si no el seguiu encara, @CESCES, de Centre d'Esport Sabadell, història. Recordaven fa 3 hores que tal dia com avui de 1988 el conjunt arlequinat empatava 1-1 al Lluís Itzà de Mallorca amb gol de Bòria, el pare dels germans Níguez, entre d'altres Saúl, de l'Atlético de Madrid. Diu al perfil de la memòria històrica @CESHistoria que el partit va estar marcat pel debut professional de Xavi Aguado en el minut 38, substituint el lesionat Amarillo. L'ex-arlequinat i ex del Zaragoza responia després amb les següents paraules: quins grans records d'aquella tarda al Lluís Sitjà. Aquell va ser l'inici de dues grans temporades en un club històric que portaré sempre al cor. Gràcies, Sabadell, rematava Xavi Aguado, un mite del futbol de casa nostra.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts, 10 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria, ens posem en marxa en aquest hotel suís del dimarts, dia 2 d'octubre del 2018, un dia de descans, el d'avui pel Centre d'Esport Sabadell, un dia en el qual hem seleccionat tres veus autoritzades, sobretot per l'experiència que tenen per valorar la crisi que travessa el centre d'esports. Avui estem centrats principalment a la defensa. De seguida us presentem una radiografia que evidencia el principal problema del Sabadell. No cal ser ni matemàtic, ni tampoc un expert en futbol per saber que són uns errors al darrere que malauradament s'han repetit massa i que no només assenyalen els defenses com a tal, sinó el treball defensiu de tot el centre d'esports Sabadell. Però sí que el Pau Vituri avui ha tirat d'hemeroteca, ha tirat de calculadora també per posar en context totes aquestes xifres tan negatives de gols encaixats. Però abans, com dèiem, les veus de l'experiència començant per un davanter que es va estrenar justament a Vila-real aquesta temporada, encara que no servís de res amb el 4-1 final. No és un altre que Arturo. El de Cartagena reconeix amb molta sinceritat que amb el que estan fent fins ara, encara que no sigui mal treball, no arriba, no és suficient i, per tant, toca fer un pas més endavant y de una mes de así.
Ya tenemos que dejar de decir que si hacemos esto, hacemos lo otro y dar un paso adelante, pero cada uno, empezar ya cada uno a dar más de sí porque con esto no nos está dando. Así que tenemos que ser conscientes de que hay que dar más y más hasta que esto se cambie. No hay otra solución, ya no hay que buscar ni excusas, ni hay que salir como hombres que somos y dar cada uno más de nosotros.
Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte parlant més que clar d'aquesta situació i de la responsabilitat que tenen dins del vestidor per redreçar el rumb. Enguany, segurament el pal d'estar penúltims a la jornada 6, amb 4 derrotes i 2 gols encaixats de mitjana per partit, és potser encara més gran per les grans expectatives que s'havien creat. L'equip ha il·lusionat, la plantilla estava pensada per lluitar a la part alta, com dèiem ahir amb el Sergi Garcés. Això ho va reconèixer tothom dins del centre d'esport Sabadell i d'entrada l'equip ha començat la Lliga dins la zona de descens. Per això és interessant la reflexió que fa Arturo. El Punta diu que serveix de ben poc pensar dia d'avui, a 2 d'octubre, si hem de ser o no a la part alta d'aquí a un mes, d'aquí a dos, a finals d'any. Vaja, que hem de deixar de pensar en quin ha de ser l'objectiu i començar a sumar ja.
Solo puedo hablar por mí, al final yo pienso en cada partido porque empezamos ya a olvidarnos que si la jornada 38 hay que pensar en la jornada 7, en la jornada 6, en la 5, en la 4, olvidarnos ya de la 38, que eso es fruto de todo, o sea, cada partido que ganes te acerca más a la jornada 38, o sea, hay que dejar de pensar en la 38 y pensar en la que viene ahora, que es la 7 y hay que ganar ya.
La primera veu autocrítica, la d'Arturo. La segona que us hem preparat per avui, un altre atacant, Felipe Sanchón, sense tant de protagonisme en aquest inici de campionat, suplent en les últimes jornades, però això sí, com sabeu de sobres, el màxim golejador l'any passat i un jugador amb un munt de vivències al darrere com per analitzar un moment complicat com aquest. Ens servirà per introduir també l'informe estadístic del Pau Vituri. El de Sant Boi, Felipe Sanchón, està convençut que tenen equip per anar més per futbol, però també diu per fortalesa mental. Però admet, això sí, que el primer que han de fer és tenir més contundència al darrere. Com us dèiem abans, la defensa i el seu rendiment, avui tema de plat principal, podríem dir, d'aquest hotel suís.
Quitando el partido con Quense, sí que es verdad que hemos hecho partidos que no han sido malos del todo, pero bueno, se nota la diferencia el año pasado que teníamos portería cero y eso en esta categoría se nota mucho, no depende solo de defensa, de todos, ¿eh? No es una crítica y hay que mirar, yo creo, el primer defecto es eso. No es intensidad, ganas, no sé lo que es, pero tenemos que mirarnos para dentro del vestuario y cada uno sabe lo que tenemos que hacer y los partidos afrontarlos de otra manera porque los estamos perdiendo.
I gairebé donant pas a la feinada que ha fet avui el Pau Vituri amb la calculadora, Felipe Sanchón s'anticipa una miqueta comparant aquesta temporada amb l'anterior. La gran debilitat respecte a l'última lliga és, sense cap mena de dubtes, els registres defensius.
El año pasado nuestro pecado era que no metíamos goles, pero no perdíamos porque manteníamos portería cero. y este año pues estamos, eso está siendo una debilidad grande en nosotros, que con poco hoy se ha visto, con poco nos se han plantado con 2-0, y eso, bueno, y eso hay que mirarlo y cortarlo de raíz, porque nos estamos complicando la vida en una situación que podíamos estar mucho mejor.
12 gols en 6 jornades, 2 de mitjana per partit. Per fer-nos una idea, l'any passat a aquestes alçades el Sabadell només n'havia rebut 5, més de la meitat. I això que tampoc va ser un inici fulgurant amb l'equip a la part alta. Però sí que era, sobretot, molt més fiable, molt més sòlid en defensa, i per això avui el Pau Vituri, com us hem dit des que hem començat aquest Hotel Suís, ha estat buscant inicis de campionats, tant a d'altres grups de la segona B enguany, com també d'altres arrencades arlequinades. Aquest n'és el resultat. El Sabadell 2017-2018, una de les millors defenses de tota la segona B, ha donat pas al Sabadell 2018-2019. D'entrada, una de les pitjors defenses de tota la categoria.
Tocarà remuntar, nois.
Tocarà de nou remuntar. Tocarà remuntar.
Malauradament, una jornada més. Tocarà remuntar.
La fragilitat defensiva dels arlequinats ha estat un denominador comú de les 6 primeres jornades de Lliga. Tot i no patir excessives ocasions en contra, el Sabadell ja ha rebut 12 gols, una mitjana de 2 per partit. Xifra demolidora, tenint en compte que l'any passat la mitjana total va ser de 0,76 per partit. Si ens fixem en els 80 equips del grup, el Sabadell està igualat en aquest aspecte amb el Salamanca i el Rápido de Bouzas, 2 dels 4 equips en zona de descens del grup 1, i només es veu superat pel Durango. L'equip biscaí és el cué del grup 2, amb 13 gols en contra, un més que el Sabadell. Un altre problema són els gols a les primeres parts. En l'any de debut de Toni Saligrat, l'equip només va encaixar 5 gols en tota la Lliga, en els primers 45 minuts dels partits. Aquestes alçades de campionat, en canvi, ja n'acumula 6. Amb aquests números és evident quina és la recepta per sortir d'aquesta situació.
De aquí se sale con lo bueno que teníamos el año pasado, que era portería cero.
Construir una casa sempre pels fonaments, i els fonaments per mi és la solidesa defensiva.
Tenim que intentar tindre aquesta solidesa defensiva que els meus equips sempre han tingut.
Sigui com sigui, hem de tornar-ho a aconseguir.
Si conseguimos ser un bloque defensivo como éramos el año pasado, no pasará.
I on se situa aquest inici del Sabadell en els gairebé 115 anys d'història del club? Doncs bé, per veure un començament de temporada amb tants gols en contra, ens hem de remuntar a l'any del descens. A la 2014-2015, els de Miquel Olmo van començar amb 13 gols en contra. I a segona B només hi ha 2 precedents iguals o pitjors. A la temporada 1994-1995, el Sabadell també va rebre 12 dianes en contra, degut, en bona part, al contundent 7-0 de la cinquena jornada al Narcís Sala del Sant Andreu. I a la 2002-2003, tot i sumar 9 dels 18 punts, l'equip de Pere Valentí Mora va haver de recollir la pilota de la seva pròpia porteria 15 vegades. Especialment dolorós va ser el 6-2 de la tercera jornada al miniestadi del Barça B, amb gols d'homes com Andrés Iniesta o Oleguer Presas. En tots dos casos, els arlequinats no van haver ni de patir per salvar-se. Esperem que aquest sigui el destí d'aquest Sabadell dissenyat per dominar des del darrere i amb més pólvora al davant.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Bona feina la del Pau Vituri, buscant totes aquestes dades sobre la fragilitat defensiva demostrada pel Centre d'Esports Sabadell en aquest primer mes i mig de competició. Hem deixat pel final un defensa, precisament, a Valentín Merchant, protagonista, lamentablement, d'una de les accions que van condemnar el Centre d'Esports a Vila-real, la de l'1-0, en el qual ensopega i provoca la contragrugueta. El de Martorell assumeix així d'entrada l'error.
Jo em sento un responsable perquè era una jugada que me n'enduia jo, que estava bé en vigilància, patino, i una jugada de tres quarts que ells sabíem que les contres i la transició defensa-atac era el millor que tenen després de tenir un joc associatiu bo, però el més perillós que tenien en aquesta transició, i fruit d'aquesta patinada doncs ens marquen el 0-1, els 1-0, perdona, i era el minut 28, i al minut 30 fèiem aquesta parada per beure aigua, i era, ha fet mal, i més que res perquè vens d'una setmana preparant una puta mare, i una desgràcia, i ens passa això.
Tot i l'autocrítica, Valentín està convençut també que sabran reflotar la nau, sobretot, diu el lateral esquerrà, perquè aquest grup, aquest equip, aquesta plantilla, mentalment és molt forta.
Jo espero que no afecti. A part, el grup no solament té bones condicions físiques i tècniques, sinó que també té bones condicions mentals. I és lògic que avui l'equip estigui tocat, perquè és normal, porten 6 jornades, el que dius, dos gols cada jornada, però que jo amb aquest grup també veig que la gent és forta mentalment i ara està fotuda, però ja a la dutxa està dient, ells, que ho hem de fer, i seguirem, perquè això ha de sortir com sigui, perquè volem, tenim ambicions, tenim objectius, tenim il·lusions, i estem aquí, s'ha de dir, perquè volem tirar amunt i volem aconseguir coses com de manera individual i de manera grupal.
Molt convincent. A l'hora de parlar, Valentín Merchani, per si encara no us heu acabat d'engrescar, que la veritat és difícil veient els números acumulats fins ara, una crida més al positivisme, a l'optimisme. En aquest cas del Pichichi, l'any passat l'escoltàvem ara fa un moment, Felipe Sanchón, que també ha volgut deixar un missatge per l'aficionat. L'atacant demana, sobretot, unió de cara a la cita de diumenge contra l'Espanyol B.
Porque lo es y aún lo tenemos, ¿eh? Nosotros en el equipo tenemos esa confianza y esa ilusión de cambiar esto. Sabemos que es difícil ahora que la gente vea un lado positivo, pero nosotros dentro del vestuario sabemos los jugadores que tenemos, el míster, y confiamos en nosotros mismos. Y solo pido eso, que en este momento pues estar más unidos.
Diumenge a les 5 arrencarà aquest duel Centre d'Esports Sabadell-Reial Club Deportiu Espanyol B, un partit pel qual cada soci arlequinat podrà retirar dues invitacions de franc per intentar donar també des de la graderia una empanteta i recuperar així el terreny perdut en aquest primer mes i mig de competició. Després del dia de descans d'avui, demà els de Toni Saligrat tornaran a la feina centrats en aquest duel i, per cert, si ens seguiu a través de Twitter @RadioSabadell, haureu vist que amb el 33,3% dels vots, l'audiència del Sabadell en joc ha triat aquesta setmana Arturo Rodríguez, un dels protagonistes avui del programa, com el millor arlequinat dins de la derrota del naufragi 4-1 de diumenge a Vila-real.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Minut i 40 segons per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Aquesta setmana donarem veu a tots els clubs de futbol de la ciutat. Un sabadellenc, Joan Soteres, com sabeu, presideix la Federació Catalana de Futbol. De fet, en el primer dia en el càrrec, l'expresident del Sabadell ja va passar per aquests micròfons, ja va passar per aquí, per l'Hotel Suís, per comentar una miqueta les línies mestres del seu projecte. Doncs bé, hem volgut saber què en pensa el futbol sabadellenc, com ha caigut la notícia de Soteres, president de l'ens federatiu, als diferents clubs de casa nostra, què esperen d'ell i què li demanarien. És un reportatge que té 3 capítols, el primer del qual aquest amb la veu de la Núria García.
Joan Soteres ha pres possessió del càrrec de president de la Federació Catalana de Futbol en els últims dies. L'expresident del Centre d'Esports encapçalarà durant els pròxims anys el futbol català. Des d'avui i fins dijous, els presidents dels clubs de futbol sabadellencs valoraran l'etapa que Soteres enceta ara amb 3 preguntes idèntiques per a tots ells. Avui comencem sabent què espera el futbol de Sabadell sobre el futur del futbol català amb Joan Soteres al capdavant de la federació. Esteve Calzada, president del Centre d'Esports Sabadell.
Evidentment que veig molt bé la Federació Catalana amb Soteres al capdavant per diferents motius, no? La veritat és que només pel fet que ha estat component de l'equip del president Subies i tots sabem el que ha fet el president Subies pel futbol català, i per tant algú que ha estat al seu equip i ha format part d'aquesta transformació que ha experimentat el futbol català, doncs està preparat, no? Si a més parlem del president Soteres amb tota l'experiència que porta acumulada, doncs realment la veritat és que no pot sortir malament de cap de les maneres, més aviat al contrari, no? Una persona respectada i sobretot que ha estat president de club durant molts anys, com ell molt bé ha dit en entrevistes, que aquesta experiència és absolutament imprescindible per poder fer-se càrrec de la federació i poder donar suport als diferents clubs, ¿no?
Antonio Lou, president del Sabadell Nord.
A Joan Soteras ya lo conocemos de mucho tiempo. No tiene que demostrar nada lo que la gestión que ha hecho siempre con el Sabadell, que siempre en varias etapas que ha estado siempre ha estado de salvavidas. cuando el Sabadell estaba en épocas bajas. Y bueno, y bueno Joan Soteras como presidente de la Federación Catalana, yo espero que siga la línea. Conoce muy bien el fútbol catalán, y bueno, en la línea de que vaya muy bien para todo el fútbol en general, y sobre todo para la ciudad de Sabadell, que es un honor para nosotros el que esté al frente de la federación.
José Betmar, presidente de la Unión Esportiva Sabadellenca.
Hombre, yo le veo un futuro largo, porque yo Juan Sotera lo hará bien, ya lo hacía bien en Sabadell ahí también, y yo creo que será un futuro duradero.
Carlos Murciano, presidente del Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Espero que la cosa vaya bien, hasta ahora va bien, pasa que veo bastante abuso en el tema ficha, mutualidad. Yo sé que hemos hablado muchas veces con los Soteras y con Don Montrol, y qué es lo que hay que pagar, porque claro, la mutualidad, pero hostia, a ver si pudieran hacer algún tipo de rebaja, porque se está poniendo el fútbol que va a ser un artículo de lujo ya mismo, ¿eh? Pero bueno, espero que la experiencia que tiene Joan en el fútbol lo lleve bastante bien.
Fernando Rodríguez, presidente de la Unión Deportiva Tibidabo Torrarromeu.
Supongo que va a seguir todo igual y no sabemos cómo va a ir, porque ni se ha pasado por los clubes, ni nos ha informado a los clubes de la edad que tiene, ni de lo que él va a aportar a la federación. O sea que va a ser un tapado del Subía, que le han metido ahí el Subía, y yo, pues, como no sabemos nada, pues suponemos que va a seguir todo como estaba. Un afán de recaudación y hasta los clubes al servicio de la federación, en vez de la federación servicio.
Antonio Osete, presidente de la Escuela de Fútbol Planadeu.
Bueno, le veo un futuro bastante halagador. Es una persona con mucha experiencia y no creo que tenga muchos problemas en la federación.
José Antonio Salazar, vicepresidente del Club Deportivo Llano.
Nosotros lo vemos favorable por lo que es la ciudad. Tener un presidente, está claro, de la ciudad, pues también él conoce mucho la ciudad, los clubes de la ciudad. Nosotros llevamos 60 años ya en la ciudad, desde que se fundó el club, y bueno, lo veo positivo.
Félix Acemel, presidente del Club Esportiu Marina Can Gambús.
Este hombre pues tiene una larga experiencia en el mundo del fútbol y pues, yo creo que tiene todas las herramientas para hacerlo bien. La oposición de Iván Carrillo no ha sido lo suficientemente fuerte y yo creo que es el candidato que tenemos más fuerte. Y por eso pues hemos decantado por él.
Eric Sabater, responsable de l'escola de futbol del Cercle Sabadellès.
Bé, espero que tingui molts èxits al davant de la Federació Catalana de Futbol i que pugui aguantar unes quantes legislatures al capdavant de la Federació. Espero que tot li vagi molt bé, la veritat, per nosaltres, per un club de Sabadell com és el Cercle, tenir un expresident d'un club gran com és el Joan Soteras. Ah, és un honor per nosaltres.
Pascual García, president del Bucalia de Futbol Roureda.
Bueno, yo soy Joan Soteras, lo conozco hace muchos años y pienso que esto va a tirar bien para adelante. Tengo mucha confianza en él.
Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil.
Jo espero que tingui un recorregut llarg, en tantes coses, perquè no només és Joan. És Joan i la pròpia estructura que ha anat amb el Joan, amb la qual cosa, és a dir, és, podríem dir-ne, l'establishment de la federació que ha anat amb la seva candidatura. Però la qual cosa, el recorregut serà llarg.
Pep Molet, director esportiu de l'escola de futbol de l'OAR Gràcia.
Jo li veig un bon por vindre perquè és un home de futbol que sap el que toca i no hi ha cap tipus de problema que pugui ser de la catalana.
Els representants de l'Aristoi Football Academy han declinat fer declaracions al respecte.
L'opinió de 12 dels 13 clubs de futbol de la nostra ciutat. Demà nova entrega preguntant com influirà el futbol de Sabadell, el futbol sabadellenc, la presidència de Soteras, i dijous tancarem aquest serial amb la part més reivindicativa, amb els presidents demanant al sabadellenc Joan Soteras allò que consideren que ha de canviar a la Federació Catalana o que ha de ser prioritari. Un quart i mig de 3 de la tarda fem la primera aturada en el camí i de seguida un bon bloc centrat en el futbol sala, d'entrada futbol sala femení i després també amb la segona divisió B d'aquest esport.
L'espia de Mahler amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Igual et fa un programa de música dance amb el Vitamina que et fa de tècnic de so. Toni, anem a parlar de futbol sala, va. Sort que és ràdio i no és televisió. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Amb una mica de fred, però bé.
No acabo d'entendre-ho, però vaja. Anem a parlar de futbol sala femení, perquè aquest cap de setmana passat es disputava un partit segurament històric pel pavelló del Nord i per la ciutat de Sabadell. Era el debut a la màxima categoria del futbol sala femení estatal del Femisport Amics del Pou Nou Escorial, l'equip que aquest estiu s'ha associat amb l'entitat del barri dels Marinals i, per tant, afincada des de fa uns mesos aquí a Sabadell. Ja van ascendir, de fet, al pavelló del Nord i enguany juguen aquí a la ciutat. El calendari, a més, va voler, Pau, que la primera jornada enfrontés l'equip de Paco Arjona amb l'altre conjunt català, amb el Penya Esplugues. Per tant, un derbi que vas viure.
Sí, i d'entrada també t'he de, no corregir-te, però t'he de dir una cosa. A partir d'ara ens hauríem d'anar acostumant a dir-li aquesta primera divisió del futbol sala femení estatal, Liga Foro 16 Feminismo.
Sí, és difícil.
Prou feina tenim ja per recordar...
Sí. És difícil, a veure, que se m'entengui, que a nivell d'esponsors, i més sent un esport com el futbol sala i esport femení que necessita molt de suport i de múscul financer, només faltaria. Però clar, és que a nivell de màrqueting, a nivell de vendre el producte, dir la Liga de Primera Divisió en Foro 16 Feminismo es fa una mica complicat. Però vaja, Liga Foro 16 Feminismo.
Correcte. Participarà el Femisport aquesta temporada. Anem a parlar ja del partit aquest debut, com deies, en l'altre derbi català, de fet l'únic derbi català que tindran aquesta temporada, contra el Penya Esplugues, un partit que va acabar amb derrota per 0-3 contra el conjunt del Baix Llobregat, un partit que estava més o menys controlat fins al descans, perdia el Femisport per 0-1, va començar la segona part buscant el gol de l'empat i allò, es va trobar amb dos gols en contra en pràcticament un minut de joc aproximadament, doncs que va trencar totalment el ritme de les sabadellenques i les quatre Tribarrades també, com s'anomena aquest equip, i es va notar doncs, que l'Esplugues, bé, és un equip evidentment superior al Femisport. L'any passat va acabar a mitja taula més o menys a aquesta primera divisió i per tant era un debut complicat. El Paco Arjona, de fet, ens deia després del partit que bàsicament és el peatge que han de pagar aquestes alçades.
Era complicat, però la vida no era res impossible. Sí que és veritat que el Penya Esplugues és un equip ja molt bagatge a la primera divisió. L'any passat queda 8è, 9è, amb 49 punts. I bueno, nosaltres també hem de pagar l'ascens a la categoria, tot això té un peatge, no? L'acabar d'ascendir, i crec que és el que ens ha passat avui.
Per cert, Adri, una imatge molt maca, la que vam viure aquest passat dissabte al Pavelló del Nord, perquè hi havia un bon desplegament d'Esport 3 per retransmetre en directe aquest partit. Hi havia les càmeres generals, les càmeres a peu de pista, els comentaristes, de fet, el Xavi Lorente, que és un habitual del futbol sala a Esport 3, i per tant doncs van fer amb total normalitat aquest derbi català de la Liga Foro 16 Feminismo entre el Femisport i el Penya Esplugues. Unes càmeres que de fet ja hi van ser, no?, la temporada passada, amb aquestes fases d'ascens, quan recordem que el Femisport jugava a Palau Solità, però les fases d'ascens les va disputar el Pavelló del Nord. Bé, diu el Paco Arjona que tot plegat serveix perquè les noies a poc a poc vagin acumulant experiència a aquest nivell.
Fa molt goig, no?, però potser sí que et genera una miqueta de pressió, no?, el saber doncs que gràcies a televisar-ho per Esport 3 doncs tenia molta repercussió, i però jo crec que les noies una vegada que estan ficades al partit ja no pensen en això. De fet, aquí al Pavelló Nord de Sabadell ja van jugar la fase final la temporada passada, crec que va ser televisada, i bueno, ja tenen una miqueta d'experiència en això, però sí, sempre que vagin acumulant experiències d'aquestes són bones, i sobretot per les joves.
I a més ara, Pau, un cap de setmana de descans, oi?
Sí, de fet el Femisport havia de jugar aquest cap de setmana a Pontevedra, a Galícia, contra el Pollo Pescamar, però l'equip gallec té dues convocades amb la selecció sub-19 i per tant doncs s'ha ajornat aquest partit. Li van preguntar per aquest fet al Paco Arjona, perquè evidentment una categoria per sota, on està el futbol sala Sabadell femení...
Ara en parlem, eh?
Sí, allà al final totes les rivals solen ser de la part del Llevant, no?
Serien... Sí, l'Aragó, de València, però vaja, sí, tot el corredor mediterrani. Sí, clar, evidentment.
Per tant, és una novetat d'aquesta temporada, aquests desplaçaments llarguíssims que haurà d'afrontar el Femisport, i li vam preguntar al Paco Arjona com afrontarien també aquest fet.
Les noies, tinc algunes que són molt jovenetes, potser no han jugat a primera, i tinc unes altres que sí que han jugat ja a primera, no? I ja tenen experiència, el que és viatjar i tot, però... és el que té jugar a primera divisió, i és el que aquí, aquest equip doncs podrà reportar, no?, al Femisport, a P9 Escorial i a Sabadell, no?, poder portar el seu nom per tot Espanya.
Bé, doncs, partit ajornat, llavors, contra el Pollo Pescamar de Pontevedra, i com queda la cosa ara? Doncs tornaran a saltar la pista les de Paco Arjona el dia 13 d'octubre al Pavelló del Nord contra el Majadahonda, un equip madrileny que la primera jornada va perdre contra un equip murcià, com és l'UCAM Pozo Murcia, per 8-1. Per tant, bé, una mica de geografia variada tindrà el Femisport aquesta temporada.
I n'estarem pendents, de moment, com dèiem, a la primera jornada, el primer partit jugat aquí a Sabadell, derrota 0-3 en el derbi contra la Penya Esplugues. Pau, tapa't una miqueta, no passa fred.
Vinga, fins ara.
Com us dèiem, no deixem per això el món del futbol sala femení. En aquest cas, baixem un graó, anem a parlar de la segona divisió i anem a saludar en directe aquí a l'Hotel Suís al Marc Muñoz, entrenador d'aquest futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro. Què tal, com estàs, Marc? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
De moment, 3 partits, 3 jornades porteu ja en aquest segon graó del futbol sala femení estatal. 2 empats i l'última derrota. Entenc que dolorosa per com va anar, per la mínima 0-1 contra el Vallirana. Quina valoració fas d'aquest inici en global, no de l'últim partit, sinó de les 3 jornades que porteu fins ara, segona divisió?
En quant a resultats, sí que esperàvem tenir més puntuació, haver guanyat un parell de partits, però en quant a treball... les jugadores estan molt bé, estan treballant molt bé i res, si seguim en aquesta línia, les victòries segur que arribaran.
La part més positiva de tot això, Marc, és que heu demostrat ser competitives en tots els partits, no? Independentment de si és a casa, si és fora, de qui sigui el rival. 2 empats i una derrota per la mínima demostra que sempre has estat competint.
Sí, és el que busquem i és el que creiem que podem fer aquest any, perquè ens hem reforçat prou bé, tenim un equip molt competitiu i creiem que podem competir, podem guanyar qualsevol equip d'aquesta categoria.
La idea és, sobretot de la pretemporada, d'haver treballat fins ara, per exemple, repasso números d'aquest inici de campionat, 5 gols a favor i 6 en contra en 3 partits. És un bagatge molt curt pel que és de normal al futbol sala, i per tant no sé si la defensa és un dels aspectes en els quals has fet més èmfasi a la pretemporada, a les primeres jornades.
Sí, hem reforçat bé la porteria I bé, en defensa sí que treballem bé, fem una pressió molt alta i això dificulta la creació del rival. I bé, sí que ens falta en aquest aspecte una mica de, ja que ens faltava l'any passat, de punxa a dalt i d'acabar totes les ocasions que generem.
Dos empats i una derrota, han passat ja tres jornades i entenc que a nivell psicològic, de moral, anímic, etc., estrenar-se ràpid a nivell de victòries, a part del que diem sempre amb la Lliga de 3 punts, que sempre et permet doncs, distanciar-te una miqueta de la part baixa, veure't en una situació diferent a la taula, però més enllà d'això, en l'aspecte psicològic és important estrenar-se aviat, no?
Sí, és el que volíem fer aquestes dues últimes jornades, però bé, les noies estan tranquil·les perquè sabem que estem treballant bé i en això per ara no estem massa preocupades.
Ara mateix, si agafem aquesta classificació a la qual fèiem referència, sou tretzenes de 16 equips a segona divisió. Quin és l'objectiu que us heu marcat aquesta temporada en aquest campionat?
Home, sempre és una categoria molt dura i sempre el primer objectiu és salvar la categoria, però ho hem parlat i amb l'equip que tenim, amb lo competitives que som, esperem no estar patint fins al final i lluitar per estar una mica més amunt a la classificació.
Mirant el calendari també, s'atura la Lliga fins al 20 d'octubre, quan visitareu el Castelldefels. Com et prens aquest descans que tot just arriba després de tres jornades de Lliga? Ho dic per una qüestió d'entrenaments, física, de rodatge, d'haver tingut minuts ja de Lliga i de competició oficial, però també fins i tot el que dèiem, que veníeu de dues jornades seguides empatant, ara amb aquesta derrota 0-1, que s'aturi la competició fa una mica la guitza, no?
Sí, en veritat sí que ens molesta bastant aquesta aturada perquè bueno, aturem dues setmanes la competició per la convocatòria de selecció espanyola, sub-19, com he comentat abans, i sí, ens fa una mica la guitza perquè desitgem ja jugar per guanyar el pròxim partit.
Com treballa un entrenador durant aquestes dues setmanes, sabent que no hi ha competició després?
Bé, treballant, corregint els errors que hem comès, també tenim un parell d'amistosos aparaulats i bé, intentar mantenir el ritme de competició per d'aquí tres setmanes estar al 100%.
Acabo, Marc, preguntant-te ara que estaves escoltant els últims minuts del programa i fèiem referència a aquesta estrena a l'elit del Femisport, un equip amb seu des d'aquesta temporada aquí a Sabadell. Enguany, aquest conjunt vinculat a l'Amics del Pou Nou Escorial ha aterrat aquí a la ciutat. Ho fa com a nou equip per estrenar-se, en el seu cas, no aquesta temporada, sinó en tota la seva història, a l'elit, a la primera divisió, un graó per sobre vostre. Això com pot afectar en positiu i també en negatiu el futbol sala Sabadell femení? Ho dic per si hi ha més competència, si suposa un mirall, si serveix i té coses positives i negatives, una mica de tot?
No crec que moltes coses negatives no condicionin, sí que per la ciutat, el que tinguem un equip a primera divisió és molt important i dona molta vida a aquesta ciutat. Crec que el futbol sala en tots els aspectes a Sabadell, és, tant en nois com en noies, és molt alt i sempre que hi hagin equips bons a la ciutat, sempre això serà positiu.
Doncs Marc Muñoz, entrenador del futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, el que dèiem abans amb el tema dels patrocinis, es fa llarg de dir tot el nom sencer, sí. Però al final és el que toca. Que passin ràpid les dues setmanes aquestes sense competició i tant de bo que aviat puguem explicar aquí a Ràdio Sabadell una victòria arlequinada. Una abraçada, sort!
Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Ja us dèiem que avui era un dia molt centrat en el món del futbol sala, per tant, encara no deixem aquest esport. Hem parlat del Femisport, Amics del Pou Nou Escorial, també del futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, i ara el que fem és parlar dels dos conjunts masculins de la ciutat que militen a la segona divisió B. Comencem pel Club Natació Sabadell, que havia començat molt bé la temporada, però que, en canvi, ha perdut la seva condició d'invicta en aquesta segona B. Va caure el club 9-4 a la pista del Manresa en un duel que enfrontava el primer contra el segon classificat en la prèvia de la jornada, un partit en el qual els nedadors van estar negats de cara a porteria, perquè no dir-ho, especialment a la primera part, i per això Diego Blanco, l'entrenador del Natació, creu que no van ser mereixedors d'entrada de tant càstig i sobretot explica com és de difícil anar a remolc i més encara si és amb la sensació que has perdonat i sobretot si és a la pista del líder d'un equip com el Manresa.
Creo que la primera parte irnos al descanso 3-0 perdiendo creo que no era justo porque el equipo había hecho méritos para para incluso irnos ganando, pero al final cuando no entra la pelota y un equipo como Manresa pues se pone 3-0, es complicado afrontar esa segunda parte.
Complicada la segona meitat, malgrat el 9-4 final, això sí, un marcador contundent. Diego Blanco també ha dit que el seu equip no va estar del tot malament i això que es va deixar una miqueta en el tram final de partit.
No, creo que no se lo creyera, todo lo contrario. El equipo compitió e intentó competir hasta el final por el equipo y por la gente que vino de Sabadell a Manresa, que vinieron mucha gente a animarnos, que les doy las gracias desde aquí.
Bon detall també del Diego Blanco amb tota l'afició del Natació Sabadell engrescada amb aquest inici de temporada. La veritat és que el club havia començat molt bé, era un partit que il·lusionava per fer de ser el primer contra el segon classificat i per tant això va arrossegar també a molta gent anar cap al Bages a animar una miqueta els nedadors tot i la derrota final. Un dels punts a millorar segons l'entrenador terrassenc del Natació Sabadell també és el capítol defensiu. Avui que la cosa sembla que aquí a l'Hotel Suís va sobretot d'aquest tema de rendiment defensiu, no només al Sabadell sinó també en futbol sala. En el tram final, els nedadors, com dèiem abans, van baixar una miqueta dels braços, d'aquí els 9 gols encaixats al final a la pista del Manresa. El club, de fet, ha encaixat 14 gols en les últimes dues jornades del campionat, un balanç que Diego Blanco vol frenar ja.
Bueno, al final me preocupa porque, como te dije anteriormente, yo soy un entrenador que le gusta encajar pocos goles y a pesar de que la primera jornada encajamos 0 goles, llevamos 2 semanas encajando muchos goles.
Doncs això, massa gols en contra per un club Natació Sabadell que malgrat tot continua a la zona mitja alta de la classificació després de perdre a Manresa. Concretament, després d'aquesta derrota a la pista del líder, el club és 5è i aquesta setmana rebrà a casa el Cerdanyola, rival que és 12è classificat en un dels molts duels vallesans que deixa aquesta categoria. L'Escola Pia, de la seva banda, va tenir un partit similar al del club. Els de Can Colapi van perdre 10-7, fora de casa també a l'Hospitalet, al pavelló del Bellsport. Ho va fer també anant a remolc des del principi, però a diferència dels de Diego Blanco, Borja Burgos, el tècnic Escolapi, sí que admet que l'inici va ser massa fluix del seu conjunt i que això els va acabar condemnant a remar tota l'estona contracorrent.
Segurament és un dels camps on penses que serà més complicat treure punts, però bueno, jo crec que el pitjor va ser una miqueta la sensació de l'equip un altre cop. No vam estar gens bé, no vam entrar gens bé en el partit, crec que d'inici vam estar molt, molt fluixos, fins al minut 15 va ser el partit no vam sortir a competir-lo i això és el pitjor de tot.
Aquesta arrencada és una mostra més que l'equip no acaba d'estar del tot endollat o com a mínim amb la intensitat habitual que té la Pia i per això Burgos, l'entrenador, sap que el que ha de corregir és la imatge que estan oferint fins ara amb l'equip instal·lat al desè lloc amb 3 punts de 9 possibles.
Estem una mica decebuts o decepcionats una mica amb la imatge de l'equip perquè al final jo sempre m'he deixat portar una miqueta per les sensacions que em transmeti l'equip, els jugadors, i aquí és on jo crec que estem pitjors. Al fin, és cert que la primera derrota ningú hi comptava, perquè a priori no hauríem d'haver tret els 3 punts, però bueno, al final també només portem 3 partits, i això traiem ara 2 o 3 victòries seguides, que eren anècdota, per tant encara és d'hora per treure una conclusió.
D'hora per treure conclusions i buscant aquesta ratxa, aquesta tecla que permeti al conjunt sabadellenc, al conjunt del carrer Garcilaso, redirigir una miqueta el seu caminar a la segona divisió B de futbol sala. Per contra, el millor regust de tot plegat d'aquest 10-7 de la pista del Bellsport és la reacció que van tenir en el tram final. A diferència del que va succeir amb el Natació Sabadell a Manresa, la Pia va arribar a retallar distàncies en el tram final davant del conjunt riberenc. L'últim rival precisament del club, el Manresa, el líder imbatut de la Lliga, passarà dissabte a les 6 pel carrer Garcilaso per veure's les cares amb l'Escola Pia en un autèntic partidàs que, la veritat, el que es viurà aquí al centre de Sabadell aquesta propera setmana.
I abans de fer una nova aturada en el camí, una pausa per la publicitat, un apunt, una notícia que hem conegut avui. Jordi Morales convocat pel Campionat del Món de tenis taula adaptat que jugarà a Eslovènia. És una de les notícies del dia, com diem, el director tècnic i a la vegada jugador palista del Club Natació Sabadell, Jordi Morales, disputarà aquest Campionat del Món dels dies 17 al 20 d'octubre a Eslovènia, un Club Natació Sabadell que prepara pel que fa al seu primer equip. La seva estrena a la divisió d'honor de tenis taula serà aquest cap de setmana, serà dissabte a les 5 a casa, a Can Llong, serà davant de l'Olot. En els propers dies, aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, us explicarem més detalls, però vaja, el Club Natació Sabadell en la seva secció de tenis taula preparant la presentació de tots els seus equips d'aquesta temporada 2018-2019, coincidint amb l'estrena del campionat i, com diem també amb aquesta notícia, la convocatòria de Jordi Morales per disputar el Mundial Adaptat de Tenis Taula del 17 al 20 d'octubre. Ara sí, fem una aturada en el camí, fem una pausa a la publicitat. A la tornada tindrem una miqueta de bicicleta de muntanya amb dos noms propis, el de Mercè Pacios, tercera a la Catalunya Bike Race, i també Sandra Santanyes disputant una de les seves últimes proves abans de penjar la bicicleta, abans de la seva retirada. També tindrem una miqueta de bàsquet a les acaballes del programa amb la gent de l'Escola Pia.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau o espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb dos alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Mèdia Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
Un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Sabadell Radio Lab. Donem veu al teu futur.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
You're good intentions.
11 minuts i les 3 de la tarda i baixarem la persiana de l'Hotel Suís per avui, per aquest dimarts, dia 2 d'octubre del 2018. Abans hem de parlar, entre altres coses, de ciclisme, de bicicleta de muntanya i de Mercè Pacios, que ha aconseguit pujar al podi, al tercer esglau, concretament a la Catalunya Bike Race, a una prova de 3 dies emblemàtica d'aquí de casa nostra que es disputa a la Cerdanya. La sabadellenca només es va veure superada per la gran favorita, per Clàudia Galícia, que va ser primera, es va endur la victòria, i per l'andalusa Natàlia Fischer, que va ser segona. L'altra sabadellenca en la competició, Sandra Santanyes, va acabar en sisena posició en una prova en la qual va patir multitud d'entrebancs, punxades, avaries i que a més suposa una de les últimes de Santanyes, que com sabeu es retira i que ja ha posat gairebé dia i hora al seu comiat, al seu adeu. Ho va fer durant la Catalunya Bike Race i d'aquí que rebés un munt de missatges durant aquesta competició. Ens acosta tots els detalls d'aquesta prova a la Cerdanya al nostre company el Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Adri. Els 3 dies de competició de la Catalunya Bike Race han tornat a treure el millor de Mercè Pacios. Després de fer-ho molt bé l'any passat, la sabadellenca ha tornat a demostrar enguany que arriba en plena forma aquest darrer tram de la temporada. La ciclista local va obtenir una tercera posició al podi final, acompanyada, a més, d'una victòria parcial, l'aconseguida en la tercera i darrera jornada de la cursa. Per Pacios, aquest triomf de l'últim dia significa gairebé més que la tercera posició al podi final.
Molt, perquè sé que, a vegades penses que hi ha rivals que no les pots, són impossibles, i realment moltes vegades és psicològic, o he dit de creure en un mateix i va ser una mica de lluita personal, de dir, bueno, tu pots, perquè és que no estàs pitjor que elles, i... No, i si confies en tu mateix, aquí demostres si es pot o no es pot.
Aquesta gran última etapa, a més, va deixar a Pacios a només 2 minuts de la segona posició final. La sabadellenca creu que la segona jornada va condemnar les seves opcions de pujar, com dèiem, al segon esglaó del podi.
No, la teníem gaire lluny, i de fet, o sigui, l'últim dia vaig estar un minut a poder arribar. Però bueno, tot va ser el segon dia que ho vaig perdre tot, vaig perdre bastant temps.
Qui no va tenir tanta sort en aquesta prova va ser Sandra Santanyes. La sabadellenca arribava a Puigcerdà amb ganes de treure's l'espina que li va deixar el Mundial de BTT celebrat a les Dolomites ara fa unes setmanes, en el qual va haver d'abandonar. Però el cert és que la sort li va girar l'esquena i un seguit de problemes mecànics la van deixar sense opcions d'estar entre les primeres.
Pues sí, la veritat és que, bueno, que és una carrera que bueno, hi ha carreres que les tens creuades i hi ha carreres que et surten bé la primera, jo aquesta la tinc creuada i bueno, vam fer el que vam poder, i, però bueno, el que puc treure en clar és que estigui en un bon estat de forma i que, bueno, que això servirà per les pròximes carreres.
La primera etapa de la trilogia d'aquesta Catalunya Bike Race va condemnar, segons les seves paraules, les opcions de Santanyes en aquesta cursa.
Sí, bueno, el primer dia va ser una miqueta... Jo sabia que el primer dia patiria, perquè era una etapa que no m'anava massa bé, i bueno, va ser una miqueta... Vaig ser quarta, va ser una miqueta la mala sort de perdre el grup als quilòmetres finals, que era essencial per arribar bé a meta, no? Ja que era molt pla i hi havia molt aire. I bueno, aquest va ser el fallo del primer dia.
Una cursa, per cert, que va coincidir amb l'anunci de l'adeu a la competició oficial de Sandra Santanyes, la de l'Olympia Cycles, ha avançat que el 27 d'octubre, i coincidint amb la Brasil Ride, penjarà oficialment la bicicleta després de 28 anys de professional. Una informació que va fer que un munt de gent del món de la BTT li mostrés el seu agraïment i suport per tants anys de dedicació.
I bueno, la veritat és que em vaig quedar impressionada les mostres de carinyo, no?, que vaig tenir. Bueno, va ser impressionant, gairebé tothom em deia, sisplau, no et retiris, que és, i hi havia un munt de gent també, això. La veritat és que el primer dia, doncs vaig sortir una miqueta així als núvols, no?, perquè, bueno, va ser impressionant. A vegades, mira, vas fent, estàs dintre aquest món, no saps ben bé el que hi ha fora, no?, i quan surt una cosa així, doncs te'n dones compte, bueno, que la gent... doncs t'estima, i en aquest món doncs, bueno, és un món molt petit i són com una família i és d'agrair.
Ara tant Santanyes com Pacios no tornaran a competir fins al pròxim 14 d'octubre, quan totes dues participaran a la Tramunt Gironina.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I el que li queda a la Sandra Santanyes després de dècades i dècades a sobre de la bicicleta i donant lliçons d'esportivitat i de gran nivell a sobre la bicicleta de muntanya al Brasil. Ha triat retirar-se la ciclista sabadellenca que, com diem, va participar, va acabar entre les sis primeres d'aquesta Catalunya Bike Race. Mercè Paciós, podi, tercera classificada. Acabem el programa d'avui amb bàsquet, amb el bàsquet Pia, que no ha començat amb bon peu la seva participació enguany a la Copa Catalunya. Els de Jaume Prat van caure per 55-64 a casa contra la S en aquest debut de la Lliga. Un partit, una jornada inaugural que va estar marcada pel desencert dels escolapis des de la línia de 3 punts, amb una estadística també esfereïdora, un 0-12 de la línia de 3 de triples que va acabar condemnant les opcions de victòria sabadellenca. De fet, els de Can Colapi van anar per darrere al marcador des d'un principi. Els de Prat no van poder solucionar en cap moment del partit el baix percentatge des del tir exterior i això els va acabar conduint a la derrota final contra la S. El tècnic local, però, no es mostra especialment preocupat per aquesta primera desfeta a la jornada inaugural per 55-64. Jaume Prat.
No, perquè som conscients que venim d'una pretemporada on hem tingut lesions, hem tingut responsabilitats de jugadors, responsabilitats laborals que no els ha permès estar o fer la pretemporada que volien i volíem fer. Llavors som conscients que ens falten hores de vol, hores de jugar junts, d'entrenament, per tenir una millor versió per poder competir amb més solvència.
En ple procés d'adaptació, per tant, encara l'Escola Pia de bàsquet. Els escolapis ja pensen en la propera jornada del campionat, quan han de visitar el Club Bàsquet Cantaires Tortosa, un conjunt que ara mateix és el cuer de la Lliga, després de la derrota contundent a la primera jornada a la pista del Castellà, per 19 punts de diferència. Prat assenyala la dificultat de jugar fora de casa en una categoria com aquesta Copa Catalunya en el desplaçament a Tortosa.
El desplaçament a Tortosa és complicat, és molt llarg. Sempre hi ha aquesta llegenda urbana dels arbitratges a Lleides, com a Tarragones, com a Girones. Sí, que és veritat que es pot complicar, però si fem la feina podem treure el partit endavant.
L'entrenador Escolapi destaca també algun dels punts forts dels tortosins, però admet que, si són capaços de jugar al seu nivell, també podran treure un marcador favorable en la seva visita al pavelló de Ferreries.
Tenen un jugador que és americà, que els genera molt joc, llavors és sempre sobrebot, llavors té un tir molt fiable de la línia de 3 punts, i a part té un bloc de 4 o 5 jugadors de nivell. És una plantilla curta, llavors nosaltres aquí podem intentar, si fiquem un ritme constant tot el partit, un ritme alt, podem intentar desgastar, i a partir d'aquí, mirar les nostres fortaleses, treballar-les aquesta setmana.
Aquest duel entre el Cantaires Tortosa i el Bàsquet Pia començarà diumenge a les 6 de la tarda. I un graó per sota, a Primera Catalana, hi trobem el Natació Sabadell i també el Club Esportiu Sant Nicolau, després del descens tant dels granes com dels nedadors l'última temporada. El club va debutar la categoria desfensa amb comoditat del Ramon Llull per 67-52. Aquest diumenge, a partir de les 7, visiten la pista del Sant Quirze en la segona jornada de Lliga, un derbi comarcal que fins fa no gaire jugava en una categoria superior. El Sant Nicolau no s'ha estrenat aquest cap de setmana, debutarà la competició concretament aquest diumenge amb un derbi contra l'Esfèric Terrassa. El partit es jugarà al pavelló del carrer Jardí a 6:15 de la tarda. I si mirem la pissarra, el menú del dia de cara a demà, a l'Hotel Suís tindrem la segona entrega del futbol sabadellenc analitzant la figura de Joan Soteras. Avui hem buscat la lectura que feien 12 dels clubs sabadellencs, 12 dels clubs de la ciutat, sobre el que esperen de la federació amb Joan Soteras al capdavant d'ella. Demà toca mirar-nos una miqueta al Malic i centrar-nos en com esperen que influenciï, que pugui beneficiar o no, al cap i a la fi, què esperen en clau local, en clau de Sabadell, de la presidència de Joan Soteras, d'un sabadellenc com ell, a la Federació Catalana de Futbol. També buscarem jugadors que hagin estat al Centre d'Esports i a l'Espanyol B. Demà, per cert, dia de tornada als entrenaments pel conjunt arlequinat i dia de roda de premsa d'un futbolista del Centre d'Esports. I atenció, perquè tindrem bàsquet. Ara que parlàvem del bàsquet Pia, tornarà per aquí l'Albert Robledillo una temporada més amb allotjament fix a l'Hotel Suís amb els seus tirs lliures, és a dir, històries curioses del món de la cistella.
Hotel Suís.
Per tant, si voleu saber més de tot el tema Joan Soteras, si voleu riure amb l'Albert Robledillo, d'aquí a 23 hores tornem a obrir les portes de l'Hotel Suís, demà puntuals a la cita a les 2, aquí a Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm o a través de Twitter o d'Instagram, @radiosabadell. Una abraçada des del control de so de la Rocío García i del Toni González, que han fet avui el programa a quatre mans. M'acomiado en nom de tot el departament d'esports d'aquesta casa. Com dic, no desconnecteu de Ràdio Sabadell per estar informats i, si no, per saber més, radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.